serà difícil guanyar partits.
A CaixaBank volen ser al teu costat protegint el més important i mantenint-te el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujar durant 3 anys. Informa-te'n a caixabank.cat.
Després de Betis, qui...
Cadis a casa.
Cadis a casa.
En divendres, el dia 21.
Clar, tu ara, el proper partit, vas a camp del Betis. Tu saps el Betis com juga. Però és que el Betis igual no et pressiona molt, però estan tan segurs i són tan bons quan tenen la pilota, tenen els mecanismes tan après, que al final per prendre'ls la pilota has de suar tinta, eh?
Tu creus que allà li voldrà discutir la pilota al Betis?
Però li pots discutir, si vols, que jo crec que no, però li pots discutir, però amb l'objectiu de fer mal, eh? De fer mal a la porteria, perquè ells fan mal, eh?
Escolta, el partit està liquidat, però això no impedeix aplicar el reglament. Vull dir, De Marcos ara sí li ha fet una falta de targeta a Denis. De Marcos té targeta des de la primera part. Què no vol expulsar De Marcos? Igual que abans no ha volgut expulsar Oscar Gil. No entenc què li passa a Monuera.
Sí, sí, li fa el retall i el caça. És
claríssima. Segona
droga. Però claríssima.
A veure si fem el gol i ens posem a dins del partit.
Res, ha penjat Darder i el rebuig de Nico Williams se l'ha quedat Unai Simón, 41 de la segona part. Això està acabat. 4 més el que afegeixi l'àrbitre, 0-2.
Vaya Setmana Santa. Jo.
Sí, sí. Això és el que passa quan les coses no es fan bé. Quan la temporada no es planifica bé, quan la plantilla no es fa bé, quan falles en la immensa majoria de decisions importants, i et trobes aquí, a mitjans d'abril. Trobes aquí que ets... ui, mira, Muniain pot fer el tercer, l'evita Pacheco. Després de l'Elx, o aïllant l'Elx, ara mateix l'Espanyol és el, m'atreviria a dir, el principal candidat a baixar. Més, fa més pinta de baixar que qualsevol altre dels equips que està allà baix, que l'Almeria, que el València, que el Cádiz, que el Valladolid, que el Getafe. Jo crec que tots plegats ens hem de posar el cap que... Ui, compta el xut de Muniain directament a fora. Ens hem de posar el cap que serà molt difícil salvar la categoria. Molt difícil salvar la categoria. I que cap entrenador, faltant amb 10 partits... cap entrenador fa miracles. Juga Darder. El que sí que jo crec és que se li ha de demanar més a l'equip en els pròxims partits del que ha ofert avui. Avui hem vist un Espanyol molt pobre, clarament superat per l'Atleti de Bilbao en totes les facetes del camp. I que no hagis entrenat mai a l'elit i que siguis una llegenda del club no et posa una cuirassa a la crítica. Vull dir, al final nosaltres expliquem el que veiem, com ho pensem, hi hagi qui hi hagi a la banqueta. I si a la banqueta hi ha Luis García i l'equip no juga bé, doncs direm que ens sembla que l'equip no juga bé.
No, i han estat totalment d'acord, i han estat l'Atlètic Club ha estat més fora la pressió, amb més idea, amb més intenció, i això que físicament jo pensava que estarien més tocats, però resulta que et veus amb un equip, és veritat que quan vas guanyant 0-2 i ho tens pràcticament fet, això et dona ales, eh? Però jo no he vist l'equip de l'Espanyol, o sigui, no he vist a Darder amb rampes avui, no l'he vist amb rampes.
L'Atlètic ha fet l'últim canvi, abandona el terreny de joc Oscar De Marcos, entra Paredes.
Amb el 0-2 s'ha acabat el partit, però ja abans l'actitud de l'Espanyol, sí, que me l'esperava més jo crec que l'afició també s'esperava com a mínim una sortida on veiessin alguna cosa diferent o una grapa diferent. I en canvi al final del partit ara vèiem algun jugador amb el cap cot, allò com ja molta, molta desesperació.
Sí, perquè jo crec que Xavi, la gent que ha vist jugar a Luis García i els que no l'han vist doncs tenen informació, de ser un jugador, va, d'anar-hi, de vinga, de lluita, vinga, i no parar mai, i jo crec que esperaven això.
Com de que ataca l'Espanyol, Aleix fa la centrada, Viviana Corna. Mig minut per arribar.
Esperaven això, veure un equip almenys intens i de treballar i de pressionar. Però bé, hem vist tot el contrari.
Ha penjat de pilota Denis, serà corna un altre cop per l'Espanyol. Des de la dreta, en 20 segons, sabrem quan s'afegeix, perquè arribarem al 45-0-2. I va Denis. Montes amb el cap, una i la deixa morta i el gol.
Mira,
gol de Darder. Va. Gol de l'Espanyol. Gràcies, Unai Simón. Regalet del porter de l'Atlètic de Bilbao, que és incapaç d'aturar, d'atrapar una pilota que era tova en la rematada de Montes. Queda morta i Darder l'empenya, gol. 3 d'afegit, eh? Gol de l'Espanyol, 3 d'afegit, 1-2, marca Darder.
El cinquè gol de Darder aquesta temporada, 3 d'afegit, com deies, Edu, i demana explicacions a Darder. De fet, s'està queixant ara mateix molts jugadors de l'Espanyol, dient-li a Monuera Montero que hauria d'afegir més minuts.
L'errada d'Unai Simón és impròpia d'un porter, no de la selecció espanyola, no, de primera divisió.
Sí, greu, i trigaran a reaccionar els seus companys, que jo crec que no s'esperaven en cap cas aquesta errada del seu porter, i està atent aquí Darder per marcar el primer de l'Espanyol, i obrim una estrella d'au, evidentment, per celebrar el gol blanc i blau. Estrella d'au des del 1876.
Perdona,
Aleix Vidal expulsat per protesta. Que, de veritat, ha fet falta sobre Nico Williams, li han ensenyat targeta, i immediatament
ui, directe,
el que ha fet
és
enviar... Sí, directe?
Jo, a mi m'ha semblat que és groga i després vermella,
Doble amarilla.
Doble amarilla? Perdó.
Sí.
D'acord.
Però ha estat la segona per protestar, i jo crec que tampoc hi havia molta cosa a fer, però si l'Espanyol volia buscar els últims 3 minuts amb 11 homes, Aleix Vidal s'ha carregat aquesta possibilitat. Al carrer Aleix Vidal, un lateral menys per Sevilla, pel dissabte que ve.
Sí, recordem que Òscar Gil estava persegut, ha vist la targeta groga, per tant no podrà jugar la setmana que ve, Aleix Vidal tampoc. Ara mateix Pierre Gabriel i Rubén Sánchez, i a l'esquerra pendents de Brian Olivan.
Això que ha fet Aleix Vidal, que pot ser groga, dieu-m'ho quantes vegades l'heu vist fer Vinícius en els últims 10 partits. De amb el braç a enviar-hi de l'àrbitre.
No, però has vist la jugada?
Sí.
L'heu vist, la repetició?
Sí. És groga. La primera,
falta és com un piano.
És groga de manual.
Amb el colze va a la cara,
És... en fi. Perquè els jugadors van amb les revolucions molt altes i nosaltres aquí també. Si no, la diria grossa, el que acaba de fer Aleix Vidal. Que ha deixat amb un jugador menys a l'equip en els últims 3 minuts i de cara, sense Òscar Gil, de cara al partit contra el Betis. 47 i mig. En queden, jo crec que ben bé un i mig. L'Espanyol que perd 1-2. Empatar seria un petit miracle. Molt benvingut. Compte que la baixa Nico. Obertura de Nico. Amb Denis. Déu de l'Espanyol. Denis fa la centrada. Corna. Vinga, va.
Puja el porter.
Puja Pacheco.
Puja Pacheco. Som-hi, Pacheco. Som-hi, Espanyol. Gairebé 48.
Corral de la Pacheco, va, Pacheco.
S'ha perdut, jo crec que s'ha perdut un minutet amb el tema de l'Aleix, per tant jo crec que haurem d'anar fins al 49. La penja Denis, la treu Iñaki Williams i ha d'arribar algú de l'Espanyol. Se la queda Cabrera, l'àrbitre marca falta. Falta?
Mans
de Nico, sí. Doncs, vaja, no ha durat gaire l'esperança. Però va, Cabrera, dona-la ja, ràpid. Clar, perquè serveixin ells. Què fa Cabrera aguantant la pilota 30 segons? Vinga, pilota per l'Atlètic de Bilbao. Superat el 48. Queda mig minut. Aquest mig minutet que està guanyant l'Atlètic Club s'hauria de descomptar. Aviam. 1-2. Unai Simón.
Veurà la targeta groga.
No, vinga. Un minut més, diu l'àrbitre. Vinga, un minut més, a partir d'ara. Anirem fins gairebé el 50. Unai. L'Espanyol hauria de... Jo crec que almenys una em podrà enviar cap a dalt. Pilota llarga d'Unai Simón. No la toca ningú, se la quedarà Pacheco. Som-hi. Pacheco, cap endavant, tothom endavant, des de la frontal pròpia, la penja Pacheco, al mig del camp, salta Montes, toca Montes, la rebutja l'Atlètic de Bilbao, se la queda Darder, zona de tres quarts, Darder enrere, sobre Vini, penja la Vini, no la donis enrere amb el porter, si queda mig minut, noi, va, Pacheco des del cercle central. La penja Pacheco un altre cop amb Nico, que la vol tocar. Rebutja malament Guruceta. Se la queda Calero. Enrere amb Cabrera. Poseu-la, per favor, que malament la posa Cabrera. Vini, de nou a l'esquerra i la regala. És que és lamentable. És lamentable. No es pot fer pitjor. No es pot fer pitjor. Això és un equip de primera divisió? L'Espanyol incapaç de penjar la pilota a l'àrea de l'Atlètic. Ni Cabrera, ni Vinícius, ni l'un ni l'altre. És que, de veritat, banda per l'Atlètic de Bilbao i això s'acabarà aquí. Quina banda, tu. Quina banda. Quina banda. Final del partit. Espanyol 1, Atlètic de Bilbao 2.
Salutació entre Luis García i Ernesto Valverde. Ja desfilaven els dos entrenadors cap a vestidors. Algunes explicacions que demanen els jugadors de l'Espanyol a Monuera Montero. Vinícius és un d'ells, també alguns suplents. Salutacions cordials entre els jugadors de tots dos equips, cares molt llargues, la de José Lu especialment, també Braithwaite, Darder al cercle central, molt cansat el capità blanquiblau, Pacheco, que ara també abandona el terreny de joc, molt desanimat, crits a la graderia en contra dels futbolistes, també en contra de la directiva. Cinquena derrota consecutiva, la gent que ja desfila cap a casa, tot i que hi ha alguns que, com podeu escoltar, doncs acomiaden d'aquesta manera els jugadors de l'Espanyol.
Amb alguns xiulets a la graderia de Cornellà al Prat, després d'aquesta derrota amb aquest gol a última hora de Darder, aprofitant la rada de Unai Simón, però amb l'Espanyol incapaç de penjar la pilota en aquesta acció, que realment era desesperant. És a dir, que si l'has de posar, segurament Cabrera no és l'home, que és segurament l'home amb menys peu que té l'Espanyol, i segurament l'últim a qui li donaries la pilota per centrar-la a l'olla. Però vaja, no deixa de ser una acció la desesperada d'un partit on l'Atlètic Club, crec que coincidirem, que ha estat clarament superior a l'Espanyol avui, que s'emporta justament aquesta victòria de Cornellà al Prat i fa que l'Espanyol, com deia ara el Joan, encadeni la cinquena derrota consecutiva i continuï en aquesta zona de descens, tercer per la cua amb 27 punts. Veurem a quants de la permanència al final d'aquesta jornada, o ben empatat amb el València, que és el quart per la cua a la classificació. Veurem qui pren la paraula també, si torna a ser Darder.
Nico Williams, Nico Williams i Darder.
I Darder, que sempre és el portaveu de l'equip, el capità, i que quan van de bones i quan van de dolentes, que malauradament ara últimament en van més d'aquestes últimes, és qui porta la veu i qui passa a ser el portaveu de la plantilla. Imagino que primer escoltarem Williams i després Sergi Darder, però uf, la cosa fa mala pinta. Li hem de donar temps evidentment a Luis García, però més enllà del temps, no sé, jo ja em quedo amb la impressió que l'equip estava molt xof en aquest últim tram de partit, perquè no sé si s'esperava també alguna cosa més amb el canvi a la banqueta, i l'últim quart d'hora a mi em deixa una mica o bastant fred.
Sí, sí, és que ja no hi ha per on agafar-ho. És que ja no hi ha per on agafar-ho. I l'última jugada del partit és l'exemple perfecte del que és aquest equip. Aquest equip és una banda. Aquest equip és una banda. Ho era amb Diego Martínez, ho és amb Luis García, i ho seria venir aquí a Jesucrist a entrenar-los. Són una banda. Són una banda. El que fa Aleix Vidal és de futbolista que està totalment fora del partit. Com pots deixar l'equip amb 10 faltant dues accions? Si el porter de l'Atlètic de Bilbao t'acaba de regalar l'1-2, t'acaba d'obrir una mínima escletxa. És que no hi ha per on agafar-ho, de veritat. No hi ha per on agafar-ho. Si l'equip baixa a segona, ho farà amb tots els mereixements. L'Espanyol és un equip molt fluix. És que és molt fluix, molt fluix. Ho és a nivell futbolístic, ho és a nivell mental i ho és en totes les esferes. Ni Diego Martínez podia fer miracles, ni els podrà fer Luis García. I aquest equip és el que és.
Aleix Vidal, que no jugarà contra el Betis, no jugarà tampoc Òscar Gil, que ha vist la cinquena groga, i veurem si Brian Olivan continua de baixa. Per tant, problemes clars en els laterals que tindrà Luis García per aquest partit de la setmana que ve al Benito Villamarín. Acaba la seva intervenció Williams davant dels micròfons de la tele, i ara serà el torn de Sergi Darder, del capità blanquiblau, tenint els micròfons a peu de camp de Cornellà al Prat. Escoltarem les explicacions del capità de l'Espanyol.
Muy pendientes de ver qué nos cuenta, lo haremos en el tiempo
de post. Ara vindrà les explicacions de Sergi Darder a la televisió, un cop acabat el partit i després d'aquesta derrota per 1-2 contra l'Atlètic de Bilbao d'Ernesto Valverde, aquell eliminat entre setmana a la Copa del Rei, a les semifinals contra Osasuna, i avui ha vist com guanya i per tant recupera aquesta setena posició que li havia tret l'Osasuna a principi de la jornada. Ara sí que escoltem Sergi Darder.
Que no habéis podido conseguir puntuar en el debut del nuevo míster.
Las ganas, creo que se ha visto el equipo que ha salido enchufado, con una idea de juego diferente, que evidentemente no es fácil desde el minuto uno tener que hacer esto. Creo que el Atlético ha hecho un partido serio en defensa, ha intentado no conceder mucho, después tienen un talento pues muy grande. Nosotros creo que hemos hecho muchas cosas positivas, evidentemente no nos ha dado para ganar ni para puntuar, pero bueno, es un proceso, es verdad que el proceso tiene que ir rápido porque no hay margen de cambiar tantas cosas, pero bueno, hay que coger cosas positivas, tenemos una semana larga por delante para trabajar y bueno, el siguiente partido hay que ir a ganarlo como sea.
Estaba la gente enfadada con el árbitro, ese primer gol, la mano de Joselu, que parece que hay un agarrón del jugador del Atlético. He visto a ti muy enfadado también con los 3 minutos de descuento que ha dado el árbitro. Cuéntanos, ¿cuáles son tus sensaciones de esas jugadas polémicas, de lo que ha pasado?
A ver, es verdad que creo que no estamos teniendo suerte. No lo voy a decir ni evidentemente ni que la gana aposta, ni muchísimo menos. Evidentemente el árbitro es el primero que quiere hacerlo bien. Nosotros también, yo he cometido errores como todo el mundo puede cometer, pero es verdad que todos los errores o todas las dudas al final en ese caso no estamos teniendo suerte. Nos cuentan o nos dicen que cuando el balón toca en la mano, si primero toca en la cabeza, no es mano. Si la mete José Lucía, si es un pase al otro, en teoría no es mano, sino no es que sea voluntaria. Entonces, al final las normas de la mano son un poco complicadas para todos. El Atleti decía que no era mano, pero como la del Barça se la pitaron, pues esa tenía que ser. Y yo lo que digo, un error no puede llevar a otro. Es decir, tenemos que empezar a cortar esas cosas. Pero bueno, ya te digo, tenemos que controlar lo que podemos. Los árbitros hacen lo mejor que pueden. No estamos teniendo suerte en ese caso. Pero bueno, también hay que mirar lo nuestro, que no siempre perdemos por los árbitros también.
Bueno, pues Sergio, a seguir.
Vale, gracias.
Las palabras del capi del...
Les paraules de Sergi Darder, del capità de l'Espanyol, davant de la tele, també parlant d'aquesta acció, d'aquestes mans de Joselu. No li toca el cap a Joselu, després hi ha la interpretació de si són accidentals o no, que això és difícil, com deia l'Edu, de saber què opina, sí, que és accidental un àrbitre. I recordava Darder la mà de Muniain en el partit contra el Barça, Sant Mamés, que li va acabar suposant l'anul·lació del gol a l'Atlètic Club de Bilbao.
Sí, veia com a definició de mà accidental serien aquelles que són absolutament involuntàries i no intencionades. Va. És interpretació.
Ara ho analitzem tot plegat i sobretot el joc de l'Espanyol, el que li espera l'Espanyol. Les 10 jornades que venen, la propera al Benito Villamarín contra el Betis. Abans, anem al descans del Palau, Albert, d'aquest Barça-Palma, que hem tingut gol del Barça.
Sí, ha empatat el Barça just abans del descans. Mateus, en un dels gols de la jornada, arrencant des de mitja pista, fent un túnel per superar el primer rival, retallant cap a dins per superar el segon i creuant el xut per superar el porter Barrón. Un gol que fa justícia perquè el Barça, com a mínim, mereixia anar al descans empatant aquest primer gol de Marlon en els primers minuts de partit. Per tant, al descans 1-1, Barça 1, Mallorca-Palma 1. Recordem que és el duel entre el primer i el segon classificat, només distanciats per un punt. Això vol dir que el duel d'avui, faltant només 5 jornades, pot començar a decidir qui acabarà primer de la fase regular.
Perfecte, Albert, fins ara.
Fins ara.
Actualitzem-nos amb el Pol Prats. Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs estem pendents d'un incendi forestal que està actiu a Mont-ral, a l'Alt Camp. Els bombers hi treballen amb 8 dotacions terrestres i 3 d'aèries, explicant que de moment el foc avança a poc i que afecta uns 1.000 metres quadrats. Aquesta tarda els bombers han treballat en 2 incendis més, un a prop de la Pobla de Matadepera, que ja està controlat, i un a Sant Celoni, que ja està extingit. Els bombers demanen prudència davant el perill d'incendi, avui amb risc moderat a gran part del país, i alt en alguns punts de les comarques de Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu. Més coses, l'Ajuntament del Monte a la província de Huelva exigeix a TV3 que demani disculpes i que retiri el CAC del programa Està Passant, que ironitzava sobre la Verge del Rocío. L'Ajuntament s'ha sumat a les mostres de rebuig precisament perquè la Verge es troba al seu municipi. Qui ha aixecat la llebre ha estat la FECAC, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya. El seu president, Daniel Salinero, assegura que el GAC és una falta de respecte. Ho ha dit a RAC1.
Reclamem que TV3 rectifiqui públicament i respecti el conjunt de les religions. Creiem que aquesta paròdia ofensiva és de molt mal gust. Centenars de milers de fidels se senten agredits amb les seves conviccions. És un atac a la Verge del Rocío, als costums d'Andalusia, i reclamem aquesta reparació pública.
La FECAC ha canviat una carta al Consell Audiovisual de Catalunya demanant que TV3 retiri el GAC. I acabem en clau cultural perquè el quadre Bust de dona jove de Pablo Picasso s'exposarà a Barcelona la primavera o el juny de l'any que ve, ho ha anunciat el director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigón, avui que fa 50 anys de la mort de l'artista malagueny.
Este cuadro de época de Gósol está previsto que vendrá en depósito. Haremos una exposición en 24 del viaje a Gósol y de esta época.
Aquesta és una de les obres que va pintar Picasso durant la seva estada a Gósol, al Berguedà, el 1906. Ara està exposada al Museu Reina Sofia de Madrid.
No podies acabar millor, Pol, que fent cita a Gósol per doble vegada. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Avui que fa 50 anys de la mort de Pablo Picasso, Museu Picasso a Gósol, de recomanable visita també per quan vulgueu. I haurem d'anar fent llista també de què es pot fer broma i de què no. Anem apuntant, de la Verge del Rocío no, apunteu-ho també a la llista. Va, una pausa i ara tornem.
L'Espanyol juga a RAC1.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC ho presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja. 10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
7 minuts i 7:15, l'Espanyol que ha perdut 1-2 contra l'Atlètic de Bilbao a Cornellà del Prat en el debut de Luis García a la banqueta blanquiblava. 27 punts l'Espanyol, tercer per la cua, empatat ara amb el quart per la cua, que és el València, també amb 27 en aquesta propera jornada. Recordem el Getafe, que juga al camp de la Reial Societat ara, de fet, a 6:45 de la tarda. Demà el València, que juga al camp de l'Almeria en aquest duel de la zona baixa. L'Almeria amb 27 punts és per últim, el València amb 27 és quart per la cua. També demà el Valladolid juga contra el Mallorca. El Valladolid ara mateix un punt per sobre de l'Espanyol a la classificació, juga a Zorrilla. I el Cádiz, que té ara mateix un punt també més que l'Espanyol, amb 28, juga al camp del Betis, que és el proper rival de l'Espanyol la setmana que ve. En aquest cas serà dissabte, 6:45 de la tarda, al Benito Villamarín. Al Palau continuem el descans d'aquest Barça 1, Palma 1. Tenim un partit de la Lliga Femenina de Bàsquet en joc des de les 6:10. a Fontajau, a la pista de l'Esparuni Girona, un Esparuni Girona Leganés. Molló.
Sí, 18 a 12, ho van anar les noies de Bernat Canut en el primer quart del partit a Fontajau, en veiem per imatges de televisió que hi ha una bona entrada.
I el partit del City, que és a punt de començar a la Premier.
Exacte, al camp del Southampton, recordo, el City a 8 punts del líder l'Arsenal, amb un partit menys pels de Pep Guardiola, i el City que avui surt, recordo, té les baixes, entre d'altres, de Foden. Haaland sí que juga amb punta, i també, com a homes més avançats, Mahrez i Grealish. Fent un cop d'ull ràpid, no veig que faci, tampoc s'ho pot permetre molt, gaire rotacions pensant en l'eliminatòria de Champions de dimarts contra el Bayern.
Pendents de la sala de premsa del que pugui dir Ernesto Valverde i especialment també Luis García i dels jugadors, si és que n'apareixen alguna a la zona mixta, del que puguin opinar després d'aquesta derrota 1-2 de l'Espanyol contra l'Atlètic de Bilbao. Solsona, què hem de dir de tot plegat, del que hem vist, sobretot del que li ve a l'Espanyol en aquestes 10 jornades que queden perquè s'acabi la Lliga?
No, deixa'm dir primer que és d'agrair que Darder doni la cara i que surti en els moments difícils, que és com ha de ser, com a capità, però jo començo a estar cansat des de fa molts partits i molts mesos de que fem coses bé. Hòstia, estem fent coses bé. Però això ja ho escoltava a partir del sisè partit de Diego Martínez. Estem fent coses bé, però escolta, com bé? Que hem guanyat 3 partits. Bé. Què és el que fem bé? No fem bé res. Perquè fem 3 passes. I al final estàs allà, aviam si la centren i remates. Perquè després, jo avui me'n vaig molt decebut, però molt decebut, ja preocupat, molt preocupat, ja fa partits que ho estic, però decebut no perquè hem perdut, sinó perquè no he vist a l'equip una millora d'algú. Jo volia veure 3 carreres, 3 empentes, 3 faltes, no ho sé, ja no espero molt més de l'equip. I què hem vist? Sí, intenció, sí, que la treu el porter amb els dos centrals i intentar treure-la de darrere. Això ho hem vist tots. Vale. És una opció. Bé, tenim els jugadors per fer-ho? No ho sé. Practicant molt i amb molt més temps, això, al final aquests automatismes surten? Sí, alguna errada fas? Sempre, tots els equips. Bé, aquesta és la idea. I l'altra, al mig, doncs tenir alguna més de possessió. Està bé, per arribar a la porteria en atac. Vale, molt bé, aquesta idea està bé. Però quan no tens la pilota, esperem i que els altres vagin tocant, aviam si la perden, no anem a apretar, no anem a posar la por al cos, no anem a intimidar, perquè és que hem d'intimidar ja els rivals. És que aquí no pots permetre que el rival jugui. Escolta, l'Atlètic Club venia aquí en una situació no la millor per tot el procés de la Copa i dels minuts i tot això, no era la millor, però clar, si es troben en una situació dels centrals se la poden passar, al mig del camp la toquen amb tranquil·litat i tot això, van agafant confiança i tu no la recuperes. Jo esperava alguna més. Aquesta és la realitat. No sé si amb millor bon joc o menys bon joc, però jo he trobat aquesta lluita. Mira que jo no parlo mai d'actitud, perquè entenc que l'actitud la tenen sempre els jugadors, però no he vist un equip que dius vaig a la desesperada. Jo a la prèvia he dit, escolta, aviam com ho gestionen, perquè estic convençut de que sortiran a per totes al principi a menjar-se el contrari, a anar a pressionar, a posar-s'hi la por al cos, tot això, i a veure com gestionen al final del partit, perquè això serà llarg. Però és que no ho he vist ni al principi. I això m'ha sobtat, tenint en compte que la imatge que tenim de l'entrenador és una mica tot el contrari, no? Poso un exemple, Gattuso. hòstia, tu quan Gattuso arriba al València tots podíem pensar, hòstia, aquest tio, si no l'havies vist entrenant abans, hòstia, aquest tio va posar els jugadors mossegaran.
Comença Valverde.
Acaba, Dani.
I fotran patades. I en canvi era un entrenador que volia tocar-la. I jo de Luis García esperava una altra cosa, a part de tocar-la. I això no ho he vist avui. No, ho tenim molt complicat. Molt complicat. Em sap greu dir-ho, però està... Ara mateix, és veritat el que deia l'Edu, després de l'Elx, el que va sense fre i anem amb baixada del Tibidabo, som nosaltres.
Ara que hem d'explicar-ho, i també escolto l'Edu, però escoltem alguna resposta d'Ernesto Valverde, entrenador de l'Athletic Club.
Tienes una situación cruel, como nos ha ocurrido a nosotros esta semana, y tal como ocurrió, pues lo que necesitamos era dar una respuesta, y para nosotros era una prueba de cara a nosotros como equipo y también a nuestros aficionados, para que vieran que, bueno, que teníamos una reacción. Y eso iba más en consonancia un poco con lo que íbamos a mostrar en el partido. Luego, evidentemente, eso iba, el resultado luego es la consecuencia de ello. Pero sí, le doy y le damos mucha importancia para que, bueno, porque estamos vivos, porque estamos ahí, porque seguimos persiguiendo nuestros objetivos.
Hola, Mr. Íñigo Martínez, de la cadena SER de Carrusel Deportivo. Quiero personalizar en Nico Williams, después de lo que ha pasado esta semana. Chaval sale desde el banquillo, nada más que engancha la primera, se marca una jugada, marca la casa, luego el gol, luego pues también está en la expulsión de Aleix Vidal. Después de lo que lo ha pasado, que tú lo habrás vivido muy de cerca, lógicamente, imagino que será una satisfacción tremenda, ¿no?, lo que ha hecho el chaval también. Gracias.
Sí, desde luego. Está en una semana en la que han ocurrido muchas cosas y evidentemente... para él también y para nosotros también es importante su reacción ante situaciones que son pues normales en el mundo del fútbol, que un jugador falle goles o que tenga ocasiones y no las meta o que tenga algún error en partidos determinados. Vamos, al final el fútbol es un juego de errores, ocurre siempre. Lo que pasa es que cuando los cometes, lo que tienes, lo que se espera de ti después es qué ocurre después, y él lo ha hecho de la mejor manera, ¿no? Ha empezado desde el banquillo. Yo pensaba que era bueno darle un poco de aire, y luego cuando ha salido nos ha dado aire a nosotros, porque bueno, el partido estaba decantado para nosotros estábamos siendo mejores, pero nos faltaba concretarlo en alguna situación, las situaciones que hemos tenido, y él ha hecho ese golazo, lo cual le refuerza mucho, y a nosotros también, claro.
Buenas tardes, Javier Ortiz de la Ciudad del Correo. Hablaba ayer de las maneras de perder, decía que no era, que con respecto a la eliminación que opera, que no le daba igual perder de una manera que de otra, o caer eliminado de una manera que de otra. La manera de ganar de hoy le deja más satisfecho aún, por cómo venía el equipo y por un triunfo que, bueno, que a mi juicio ha sido incontestable.
Sí, hombre, mira, al final durante este año, bueno, y yo creo que todos los equipos intentamos que nuestros, que cuando ganas, pones en el campo lo mejor que puedes hacer para que puedas merecer la victoria. Hay muchas veces que juegas y sin merecer la victoria la ganas, pues porque el fútbol es así, los resultados son cortos, marcar un gol es difícil, y entonces esas cosas suceden. Quizá en otros deportes pues las superioridades se marcan más de una manera más clara, en el fútbol no. Entonces hoy sí sabíamos que teníamos que aguantar el tirón de ellos y también meter el miedo en el cuerpo en el rival, porque al final está en una situación comprometida. Esto es así. Sabemos que cuando un rival está abajo, si las cosas le van bien, pues empujan mucho, pero si empiezas a hacerles ocasiones y tienes alguna situación en la que ellos tienen alguna duda, pues sufren más. Nos ha pasado a nosotros cuando hemos estado en alguna situación comprometida. Entonces, ellos es verdad que nos han acusado en algún momento, a pesar de que han empezado bien y fuertes, y poco a poco nos hemos ido haciendo con el control del juego, y sí estamos contentos porque como hemos ganado, claro.
Sí, hola, buenas tardes, señor Valverde. José Agustín, de Onda Cero. ¿Tenía usted claro, cuando planteaba este partido y teniendo en cuenta que el nuevo entrenador querría imponer unas cosas nuevas en este Español, dónde tenía que atacarle? ¿Conocía algo de este español que podía salir hoy con Luis García o lo había generado muchas incógnitas?
No, bueno, realmente lo que nos hemos fijado más es en los jugadores. Al final los jugadores no han cambiado, sabemos más o menos, había situaciones que podían cambiar en determinadas cuestiones, pues no sé, temas de estrategia, temas de salida de juego, pero al final, bueno, que Darder iba a jugar por dentro estaba claro, que José Luis iba a jugar ahí, entonces hay situaciones en las que te tienes que centrar y luego esperar, bueno, y tener recursos dependiendo de cómo pudieran jugar ellos, pues bueno, para apretar de una manera, presionar de otra o sacar el juego de una manera o jugar de otra, pero bueno, es el para nosotros era una incógnita en algunos aspectos, pero bueno, al final esto es fútbol y los jugadores también interpretan las cosas según van sucediendo. Y Luis, pues bueno, es un entrenador que ha entrado nuevo, espero que y le deseo lo mejor.
Ernesto Arrastión, el equipo lleva en una línea ascendente más o menos desde el día del Rayo en cuanto a juego, quizá con la salvedad del día del Getafe. El triunfo de hoy, ¿cómo se ha logrado con un golpe de autoridad después de donde venía el equipo? ¿Te hace ser muy optimista o excesivamente optimista para lo que queda por esa pelea europea?
Bueno, yo igual es porque soy el entrenador y igual no soy muy objetivo, pero yo el equipo siempre le he visto y siempre le veo más o menos en una línea y además le veo bien y entre ser optimista y ser pesimista, o sea, va un paso muy, muy pequeño a veces, pero ser optimista es gratis y ser pesimista también, entonces pues, entre las dos cosas es mejor ser optimista, además porque el equipo me lo demuestra cada día, entonces claro que soy optimista, no tengo más remedio y además no tengo más remedio porque les veo entrenar cada día y sé lo que pueden dar.
Sí, Ernesto, hemos hablado de llegar bien colocado a la recta final de la temporada.
Palabras Ernesto Valverde, l'entrenador de l'Atlètic Club, després de la victòria del seu equip 1-2 avui a Cornellà al Prat contra l'Espanyol. On es posa la cosa coll amunt és pel Barça al Palau, Albert.
Sí, dos gols del Palma, doblet de Kleber en dues recuperacions a mitja pista, dues definicions excel·lents del jugador brasiler i el Mallorca-Palma que guanya 1-3 aquí al Palau. Queda encara molt, queden 15 minuts per arribar al final del partit, però és cert que el Palma, les vegades que arriba a l'àrea rival, doncs crea perill i el Barça li està costant, almenys en aquesta segona meitat. Compte Catela, controla gol. Quin golaç de Catela! Ja havia estat un golaç el de Mateus i ara Catela fa un control, deixa assegut el darrer rival del Mallorca-Palma i defineix a la perfecció, lluny d'on era el porter, ajustat al pal, marca Catela, el Barça es torna a situar a un gol del Mallorca-Palma. Barça 2, Mallorca-Palma 3, queden 14:45 pel final del partit.
Tenim en marxa ja el partit de primera al camp de la Reial Societat.
Sí, Reial Societat 0, Getafe 0, minut 5 de la primera part del partit. Som amb el seu habitual 4-4-2 últimament a Imanol Alguacil, el tècnic de la Reial Societat. Avui en punta juguen Kubo i Oyarzabal i el 5-3-2 habitual del Getafe. Últimament amb Borja Mayoral i Enes Unal en punta.
A segona s'ha acabat a la Romareda, el Saragossa 1, Granada 0, i ara el que tenim en joc és una Eivissa Sporting de Gijón.
I just ara s'avança l'equip asturià, el 5 i mig de la primera, a Eivissa 0, Sporting de Gijón 1, l'Sporting que està lluitant per acabar d'allunyar-se de la zona de descens.
I ha arrencat el partit del City al camp del Southampton.
De moment, minut 7 de la primera part, Southampton 0, City 0, de la tongada de partits de les 4, pel que fa a la lluita per la Champions. El Newcastle ha guanyat 1-2 al camp del Brentford, el Tottenham ha guanyat 2-1 al camp del Brighton, el segon l'ha marcat Harry Kane pel Tottenham, i en aquest partit, per cert, els dos tècnics italians que ja s'havien enganxat a la prèvia, De Cherby per part del Brighton i Estelini per part del Tottenham, s'han barallat dialècticament a la banqueta, hi ha hagut una trifulca i els dos han estat expulsats. Dit això, en la lluita per la Champions, el United i el Newcastle ara mateix li treuen 3 punts al Tottenham i a més els experts han jugat un partit més que els altres dos equips.
L'Espanyol i Girona va per feina, guanya de 16 ja contra el Leganés, segon quart a Fontejau i torna a marcar el Palma al Palau, Albert.
Sí, en un altre xut des de fora de l'àrea, un xut més col·locat que no pas potent, i jo crec que aquí, una altra vegada, Didac Plana hagués pogut fer alguna cosa més, jo crec que bastant més tapat que en el 0-1, però el xut no era especialment potent. Torna a marcar el Mallorca-Palma. En aquesta ocasió ha marcat Eloy Rojas. 2-4, Barça 2. Palma 4, queden 13 i mig pel final.
I arrenca l'última jornada, vaja, la tercera jornada, la penúltima del Màsters d'Augusta de Gol.
Sí que perillava pel mal temps, però de moment la pluja més o menys aguanta. I d'aquí a mitja hora, a les 7:06 de la tarda, sortirà el grup de líder, recordo, amb John Ram segon, a 2 punts del líder, que és el jugador dels Estats Units, Brooks Koepka. I, per cert, que tenim jugat la Roma de Mourinho a Itàlia, lluitant per entrar a la Champions, i ja guanya. Gol de Dybala de penal, Torino 0, Roma 1, al minut de 10 de la primera part.
Agafam el que deia el Solsona, Edu... Més enllà de la manera de jugar o d'aquesta proposta de treure la pilota jugada des del darrere, sí que avui, jo crec que veient el partit sense conèixer el context, no et fa la sensació que l'Espanyol acaba de canviar d'entrenador?
No, totalment. Totalment. Si em dius que és Diego Martínez l'entrenador, m'ho crec.
Jo... Això és estrany, perquè normalment
sí.
A qualsevol equip, quan li canvies l'entrenador, encara que fos per aquesta fogonada que deia el Solsona, que ell ja temia o esperava que l'equip tingués en els primers 20 minuts o per alguna cosa, veus que allò és diferent. I hòstia, avui això ens ha faltat.
És que això passa quan un equip està liquidat. És que aquest equip està mort. Aquest equip està mort. Jo, quan em veu preguntar després del partit de Montilivi, vaig dir, començo a tema que ni tan sols un canvi d'entrenador sigui suficient. I és veritat que falta molt, falten 10 partits, però anem cap aquí. Anem cap aquí, perquè el mal ja està fet. El mal ja està fet. Ara sortiran els que diran, home, tampoc... O sigui, dius que l'equip és una banda. Ho penso fermament, aquest equip és una banda. Però perquè l'han convertit en una banda. Al final, un equip no són les individualitats d'uns jugadors només. L'equip és el que tu construeixes amb els dies, setmanes i mesos de treball. I aquest equip, Diego Martínez n'és el principal responsable, juntament amb els seus jugadors, no han aconseguit crear res. No han aconseguit crear un equip competitiu. Han aconseguit crear un equip poruc, un equip que no té cap mena de confiança en ell mateix, un equip que mentalment està bloquejat, un equip que no té automatismes, que no juga com a col·lectiu. Llavors, un equip que no té fe. Això, en 3 dies, no es pot canviar. M'atreviria a dir que en 2 mesos tampoc es pot canviar. I és per això que a mi em fa por que ni el canvi d'entrenador hagi arribat a poder salvar l'Espanyol. És que el mal ja està fet. El mal s'ha anat fent setmana rere setmana, jornada rere jornada, partit rere partit. És un còctel de coses. No és que Diego Martínez sigui mal entrenador. No, no ho és. No és que la plantilla de l'Espanyol sigui clarament la penúltima, la segona pitjor de primera. No, no ho és, tampoc. Per mi no és la pitjor plantilla. No, no és una plantilla per baixar. Però el que s'ha fet... Al final els equips són el que construeixes. O sigui, què ha construït Iraola al Rayo Vallecano? És una gran plantilla, la del Rayo? No. No. Però ha aconseguit generar alguna cosa, construir alguna cosa que ha fet que els seus futbolistes individualment siguin millors del que... o rendeixin per sobre el que són i com a col·lectiu siguin un equip en majúscules. L'Espanyol això no ho ha aconseguit en cap moment aquesta temporada. I el mal ja està fet. I això no ho aixeca Luis García ni ho aixeca el Papa de Roma en 3 dies. Ni en 3 dies segur que no. En 10 dies segur que tampoc. Per tant, el dissabte al camp del Betis preparem-nos un altre cop per veure una cosa similar a la d'avui. Una altra cosa que podríem discutir és havies d'apostar per un entrenador que en 11 partits vol salvar l'equip jugant a la pilota? Que és una cosa que no has fet, o sigui, pel camí llarg, sense dreceres, com ha fet, per exemple, el Sevilla amb Mendilibar, no ho sé. No ho sé. Jo el que penso és que Luis García és un entrenador que sembla tenir fusta d'entrenador de llarg termini, que, pel que diuen els que en saben, sembla un bon entrenador, un entrenador preparat. Serà capaç de salvar l'equip en 10 partits? No ho sé. Jo diria que no, però no per la seva incapacitat, sinó perquè el panorama és dantesc. En el que han convertit aquest equip és una cosa dantesca, és abominable. I per mi l'elecció de Luis García és bona perquè, si finalment es consuma el descens, és un entrenador des del qual tu pots construir alguna cosa. I aquesta idea m'agrada. Perquè, entre altres coses, portar Mendy Líber o un Mendy Líber no t'assegura salvar-te en aquestes 10 jornades. Jo crec que l'hemorràgia és molt gran, molt més gran del que ens hem pensat. I per això avui l'equip, ja no futbolísticament, que sabíem que no apareixerien conceptes futbolístics nous, ja sabíem que l'Espanyol no començaria a tocar la pilota com si fos el millor equip possible, no? Però és veritat, jo també esperava que l'equip avui competís més. El que vosaltres trobeu a faltar, jo també ho he trobat a faltar. Una mica de competitivitat, una mica de grapa, una mica de buscar-li el ganyot a un equip, l'Atlètic de Bilbao, que fa 4 dies va patir un revés duríssim i que ha repetit equip, després de jugar 120 minuts. L'Espanyol avui li ha posat la catifa vermella a l'Atlètic de Bilbao. És veritat, però per mi és producte no de que Luis García no hagi fet prou coses en 4 dies, no. És perquè això és el que és l'Espanyol ara mateix. Això és el que és l'Espanyol ara mateix. Per tant, enhorabona als responsables d'haver convertit l'Espanyol en això, d'haver convertit l'equip que l'any passat amb Vicente Moreno era un equip que més o menys competia, després ens agradava més o menys, però que es va salvar bé, en això, en aquest dibuix mal fet. L'Espanyol és un desastre. És un desastre.
Ara escolto el Joan, abans fa sopar al Palau, que s'ha tornat a moure el marcador. Albert.
Torna a marcar el Barça, xut llunyà de Diego, que acaba tocant l'espatlla de Coelho i s'acaba convertint en el 3-4. El Barça una altra vegada a només un gol del Mallorca-Palma. Hi ha hagut 5 gols en 6 minuts en aquesta segona meitat. Queden encara 11 pel final. Barça 3, Mallorca-Palma 4.
Esperant Luis García, sensacions, Joan, després de la derrota d'avui?
És que no puc estar més d'acord amb el que ha dit l'Edu, sincerament. És que no puc afegir res més. Jo crec que ha fet una radiografia perfecta del que és l'Espanyol ara mateix, i no només en el context actual, en el dia a dia, en el present, sinó els últims anys, pel que fa a la direcció esportiva, pel que fa a la plantilla, pel que fa a alguns dels responsables que han pres decisions últimament. I jo crec que el que ha passat avui era esperable, entre cometes, la derrota, perdre contra l'Atlètic de Bilbao, potser no d'aquesta manera, no? Sense oferir pràcticament resistència, però és que no puc afegir res més. També estic d'acord que crec que Luis García és un entrenador de mirada llarga, en el sentit que es pensa en ell independentment del que acabi passant, tot i que ja veurem què passa, perquè evidentment no podem preveure, però tot això ve de lluny, serà molt llarg, i com diu l'Edo, l'hemorràgia és tan gran que jo també veig difícil que es pugui tancar. Cal confiar, perquè acaba d'arribar, però més enllà de Luis García, crec que els jugadors també han de fer un pas endavant i el club ha de fer una reflexió, no només avui, sinó des de ja fa moltes temporades, sobre què vol ser i com vol fer les coses.
El que tenim és el compte enrere per a la gran gala dels Premis Drac Molló, el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies i les actuacions de Ruth Lorenzo, Siderlan, Miss Raisa i el mag Jordi Caps. Podreu seguir tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a RAC1.cat i viure la segona edició de la gala dels Premis Drac de RAC1 el dilluns 17 d'abril a 8:15 del vespre, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiat Assegurances, Unió Suïssa, Joyers i Welling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Com tenim el partit de primera, Molló?
Doncs sense gols, de moment amb més pilota per la Reial Societat, era esperable. Reial Societat 0, Getafe 0, minut 15.
Xavi, perdona, sí. M'he deixat de, abans que surti Luis, m'he deixat de dir una cosa, que és que...
Començarà, Luis, perdona.
Doncs me la guardo per després.
Ens escoltarem Luis García, la seva primera roda de premsa després d'un partit dirigit per ell a la banqueta de l'Espanyol.
Sergi, bueno, Francesc, tu mateix.
Igual. Comencem aquí mateix.
Sou tres.
Sí. Aquí Sergi, Andreu, Luis, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Bé, debut amb derrota, després de veure el partit, de veure com ha anat... Quina sensació et queda, si et queda la sensació de preocupació o d'esperança per veure que pots capgirar la situació?
Totalmente de esperanza porque he visto un equipo comprometido, un equipo que tenía intención en el juego. Es cierto que hemos intentado jugar a otra cosa que no veníamos jugando. No quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, simplemente es nuestra idea. Pero de esperanza porque veo un equipo que tiene progresión, que tiene ilusión, que tiene responsabilidad y que, evidentemente, como dije el otro día, en 4 días es imposible cambiar absolutamente todo. Yo estoy fuerte como he estado siempre, sabía muy bien dónde venía y estoy encantado.
Una segona per part meva. En referència al pla de partit que tu volies aplicar, totes les coses noves que en els pocs dies que has tingut volies plasmar en el terreny de joc, marxes satisfet? És a dir, has pogut veure en els jugadors allò que els havies intentat transmetre o, en tot cas, què és el que ha quedat per fer que hauríeu pogut fer?
Bueno, satisfecho uno se va cuando ejecutas el plan a la perfección y consigues el objetivo que era los 3 puntos. Lo que sí está claro es que, como he dicho antes, he visto un equipo con intención, con ganas de hacer daño por dentro. Hemos encontrado en muchísimas situaciones el jugador libre de cruzado. Lo que pasa es que nos falta tener más mala leche en esos 20-25 metros, el encarar la portería de verdad, el ser agresivos y ir hacia adelante en ese tipo de situaciones. Pero bueno, eso es trabajo, no es otra cosa, ¿no?
Hola, Luis, Joan Camí de RAC1. Més enllà de la resposta futbolística, que també et preocupa la resposta anímica de l'equip veient la situació i el context actual?
Bueno, el equipo evidentemente está jodido después del partido. Cuando uno pone toda la ilusión y todas las ganas en conseguir esta victoria y no se da, pues está claro que te toca lo anímico, pero no pasa nada. Esto es fútbol, es normal. Uno cuando, o personalmente, cuando al equipo le tocan lo anímico, le cuesta porque la situación no es sencilla, pero no tengo ninguna duda de que nos vamos a levantar porque somos un equipo insistente, un equipo que tiene ganas de mejorar, que todavía quedan 10 jornadas por delante y que lo vamos a luchar hasta el final. Ni ganando hoy hubiera sido la leche, ni perdiendo es todo un desastre. Hay que tener tranquilidad, equilibrio y sobre todo dar tranquilidad a los jugadores que se han dejado absolutamente todo por sacar el partido adelante.
I sobre l'arbitratge hi ha hagut moltes jugades polèmiques, especialment una, el gol anul·lat. Què us han dit? Què han vist? Quina explicació us han donat? Gràcies.
Bueno, ellos decían que José Lu había asistido con la mano. Bueno, pues la verdad que es difícil de reflexionar sobre esa acción que José Lu le quiera dar de manera intencionada para pasarle el balón a Martín. Yo creo que es una acción del juego, un forcejeo. José Lu trata de rematar, no puede echar el brazo más hacia atrás porque hay un rival. Al final el balón le golpea en la mano y la desvía para Martín. Bueno, son cosas que nosotros no podemos controlar, que no podemos perder energía en ese tipo de cosas. Sí es cierto que yo me voy un poco más, entre comillas, enfadado por una segunda tarjeta a Dani García en el primer tiempo, donde se da ley de la ventaja y después se saca una tarjeta. En realidad la ventaja yo creo o considero que debería ser sacarle la segunda tarjeta a Dani García en esa acción. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, el arbitraje es realmente complicado, ellos tratan siempre de hacerlo de la mejor manera. Nosotros, repito, no podemos perder ni un gramo de energía en cosas que nosotros no podemos controlar. Y entonces vamos a focalizar solo, única y exclusivamente en nuestro trabajo.
Hola, mister, buenas tardes. Hablabas del aspecto anímico, has hablado básicamente de lo que sucede dentro del vestuario, pero también es muy importante el aspecto anímico, un poco del público, que venía hoy con muchísimas ganas de apoyarte y de apoyar también al equipo, por supuesto. ¿Qué les podemos decir para que no se desenganchen? Porque en estos 10 partidos que nos quedan es vital tener a la gente.
Bueno, yo creo que al público no se le puede pedir absolutamente nada. Creo que ellos siempre están cuando más lo necesitas. Este club me ha enseñado que su afición es diferente, es especial, y que cuando las cosas van más crudas es cuando más están. Entonces, no tengo ninguna duda de que van a seguir estando, de que van a seguir apoyando al equipo. Ahora tenemos que ser nosotros los que le demos ese aliciente para seguir viniendo, para seguir creyendo, y ojalá pues la semana que viene podamos traernos los 3 puntos.
Al respecto del arbitraje, y esto no te concierne, pero si crees de alguna manera que, teniendo en cuenta lo que ya ha pasado, venimos también de unas decisiones un poco muy perjudiciales hacia el equipo, por ejemplo en Girona, hoy también sucede esto, no sé si crees que hay que hacer, pues elevar algún tipo de queja pública a nivel de club. Gracias.
Bueno, eso ya no es una cosa que me compete a mí, evidentemente es el club que tiene que manifestarse. Yo lo que tengo que estar muy muy concentrado en el trabajo, el empezar ya a preparar la semana a partir de mañana, porque no podemos perder tiempo, tenemos que seguir insistiendo en nuestro trabajo, en nuestra forma de entender este juego y nada más. Lo que haga el club, bien hecho estará.
Hola Luis, aquí arriba, José Luis Gil de la cadena COPE. Has dicho que el equipo tiene que progresar en algunos aspectos, está claro, llevas poco tiempo, y después has dicho que también en algunas situaciones hace falta algo más de mala leche. ¿Qué es más urgente ahora mismo, pensando en el próximo partido, en el campo del Betis? ¿Que haya esa mala leche en algunos aspectos, ese instinto asesino, cara a portería contraria, o esos aspectos en los que tú quieres que el equipo progrese?
Bueno, creo que un poco todo. Hay que progresar en todo para lo que me gustaría, ¿no? Está claro que cuando nosotros somos capaces de encontrar ciertos jugadores libres, con lo difícil que es encontrar esos jugadores libres, debemos ser muchísimo más determinantes. Por eso digo lo de la mala leche, ¿no? Al final creo que tenemos jugadores muy, muy buenos por dentro y que tienen que encontrar unos hábitos o unas herramientas, o les tenemos que dar unas herramientas para poder ser más efectivos y más determinantes.
Hola Luis, aquí a tu izquierda. Has dicho que habéis intentado jugar a otra cosa respecto a lo que jugaba el Español con Diego. ¿Cuánto hemos visto del Español de Luis García? Sé que has tenido muy poquito tiempo. ¿Cuánto hemos visto en el partido de hoy?
Bueno, yo creo que hemos visto alguna cosa, repito y matizo. Ni esto que a mí me gusta es lo mejor, ni es lo peor lo que había. Con todo el respeto del mundo a Diego, en el fútbol puedes ganar de cualquier manera. Lo que pasa es que yo defiendo lo que yo siento. Toda mi vida lo he hecho así. Creo que hemos visto matices, que hemos visto cosas de lo que me gusta. Un equipo con personalidad, independientemente de lo que pase, ha intentado tener el balón, ha intentado jugar con jugadores bien posicionados en muchos momentos por dentro, ha intentado ocupar el área bien. Bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien, o bastantes cosas bien. Evidentemente falta muchísimo trabajo. A nivel defensivo creo que en el primer tiempo hemos estado bastante sólidos, excepto esa situación que nos ha pillado Iñaki y nos ha penalizado. Pero bueno, hay que seguir. El Athletic Club es un grandísimo equipo, un equipo que está muy hecho, con grandes individualidades que tienen gran determinación, pero no nos vamos a detener aquí, vamos a seguir trabajando para mejorar.
Sí, a su derecha, señor García, José Agustín de Onda Cero. Dos cuestiones. La primera, usted va a introducir una manera de jugar diferente a la que venía actuando el Real Club Deportivo Español, y ha habido momentos en los que cuando tenía que jugar desde atrás el portero, la afición ha silbado. ¿Hay que reeducar al aficionado conforme esto es lo que va a haber y va a tener que aceptar esta manera de jugar y entender cómo quiere usted que funcione el equipo?
Bueno, es una forma de jugar y de entender esto, de intentar atraer rivales para generar superioridades posteriores y encontrar hombres libres. Por momentos lo hemos hecho, por ahí destaco la personalidad de los jugadores para desarrollarlo. En cuatro días, como he dicho antes, es imposible hacerlo, pero sí he visto ciertos matices donde el equipo pues lo ha hecho bien y bueno, pues hay que seguir insistiendo sobre ello, porque repito, es algo en lo que creo, es algo que funciona, es algo que los jugadores tienen capacidad para hacerlo. Lo único que falta es trabajar.
Y la segunda cuestión, hasta ahora los equipos que usted ha dirigido, una de sus señas de identidad era la alta intensidad que imprimían al juego durante los 90 minutos y la presión alta que ejercían. ¿Está usted satisfecho hoy con ese aspecto del juego de su equipo ante un equipo como es el Athletic Club, que pasa por ser uno de los equipos más intensos de la categoría?
Sin lugar a dudas, sino el más intenso, el que más repetición de esfuerzos tiene, más esfuerzos de alta intensidad. El equipo ha tenido momentos de presión alta donde ha podido robar, ha habido momentos donde está claro que teníamos enfrente un buen rival y hemos tenido que meternos más en un bloque medio, pero creo que el equipo no se ha sentido incómodo. A partir de ahí, pues bueno, hay mucho trabajo por delante y poco tiempo, así que hay que aprovecharlo al máximo y exprimirlo todo lo que podamos.
Sí. Perdón, Alex Franquet para el Correo. Tú has sido un hombre de banda, un jugador por las bandas. ¿Qué te parecen los Williams, los hermanos Williams?
Bueno, extraordinarios. Creo que son dos jugadores determinantes, dos jugadores que en situaciones de uno contra uno, de espacio en espalda, son jugadores que te hacen mucho daño y hoy han hecho cada uno un gol y bueno, pues seguro que Ernesto estará muy contento con ellos.
Tengo una segunda pregunta, también sobre los Williams. ¿Qué te parece toda la temática del acoso que ha tenido Nico Williams? ¿Tienes alguna opinión sobre este tema?
Bueno, en primer lugar me gustaría mandar el apoyo total a ellos, a su familia, a sus amigos, que son gente que lo que lo sufre y la verdad que es lamentable que en el tiempo en el que estamos la gente se dedique a ese tipo de cosas. Creo que debería haber muchísimo más respeto por todo el mundo, por su profesión, porque todo el mundo se equivoca, nadie es perfecto y creo que eso hay que condenarlo una y mil veces.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies.
Doncs fins aquí les paraules de Luis García. Contràriament al que feia Diego Martínez, doncs, parlant de l'arbitratge, parlant de moltes coses, d'aspectes del joc, conscient també de la situació. I bé, sé que hi haurà molta gent ara que no estarà gens d'acord, però a mi hi ha coses que m'han agradat. Crec que tenir un entrenador que creu fermament en la seva manera d'entendre el futbol i que està convençut que funcionarà, doncs a mi m'agrada. Evidentment necessita treball, temps i paciència per posar-ho en pràctica, una cosa que ara mateix l'Espanyol no té temps, necessita resultats, però vaja, aquestes han estat les paraules de Luis García.
Un minut i les 7 de la tarda, Luis García a la sala de premsa després de l'1-2 avui a Cornellà del Prat contra l'Atlètic de Bilbao. Al Palau, com tenim el Barça-Palma, Albert?
Últims 4 minuts i mig, continua perdent el Barça 3-4, ara el Barça bolcat a l'àrea rival i el Palma, quan pot, fins i tot treu el porter jugador per tenir possessions llargues i està circulant bé la bola. Però encara 4-20, veurem si Velasco...